suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. El grup, dijous de 4 a 5, a Ràdio Sant Vicenç. When you were here before, couldn't look you in the eye, you're just like an angel. Bona tarda, Sant Vicenç, i benvinguts i benvingudes una setmana més al grup. Aquest programa en què intentem que aquelles persones que cuideu una persona dependent o que esteu patint per la pèrdua d'un ésser estimat us sentiu una miqueta més acompanyats i acompanyades en aquesta hora que tenim per endavant. El programa d'avui tractarà sobre un tema que fins i tot ha augmentat amb la situació actual de pandèmia en la que ens trobem, que és l'estrès. I com conseqüència d'aquest estrès apareix el famós síndrome de burnout o del cuidador o cuidadora cremats. Pararem una miqueta de tot això, de com es genera aquest estrès, de què és l'estrès, de com funciona i com acaba precisament, si es sosté en el temps, en aquest síndrome de burnout. A la secció de l'entrevista amb el professional tindrem a la doctora en neuropsicologia, amb una doctora en neuropsicologia, Natàlia, que ens parlarà de l'efecte de l'estrès en el nostre cervell quan som cuidadors i cuidadores i com podem protegir-nos d'aquest efecte. Ens parlarà d'alguna de les eines que ella utilitza en la seva pràctica clínica, com són, per exemple, el mindfulness o aprendre a estar en el moment present. I com sempre acabarem amb un aforisme, una frase final que ens faci reflexionar una miqueta i que ens ajudi a posar punt i final al programa d'avui. Comencem ja, no m'enrotllo més, comencem amb aquesta hora dedicada a vosaltres que sou els membres del grup. Avui, en la secció que dediquem sempre, com sabeu, al relat o a la metàfora inicials, per intentar posar una miqueta, per poder introduir una miqueta el tema del que parlarem, primer començarem una metàfora que m'agrada moltíssim, que vaig escoltar d'un metge, que parlava de la balança de l'estrès. Aquesta balança en la que en cada persona s'equilibren constantment, en un costat la càrrega, que aguanta aquesta persona, i hi ha una altra, la resistència que té aquesta persona a aquesta càrrega, no? Per les eines que té o per com és com a persona, tot això, no? A nivell de la seva fortalesa emocional i psicològica. Quan aquesta balança es desequilibra perquè pesa més la càrrega que la resistència a aquesta càrrega, doncs és quan apareix el tema del que parlarem avui, que és l'estrès. Primer pot aparèixer d'una manera aguda, és a dir, pot aparèixer de sobte aquest estrès, però si es sosté en el temps pot acabar convertint-se en un aspecte crònic, no? I una miqueta el conte que volia compartir amb vosaltres avui és el conte dels dos monjos budistes i l'embarassada, no? Són dos monjos budistes que es troben en peregrinatge tornant cap al seu temple, perdoneu, d'origen, i en el seu peregrinatge ja estan, els falta un dia per poder arribar al seu temple, i es troben amb una noia embarassada que està plorant i parlen amb ella: què li passa, senyora, en què podem ajudar-la? I aquesta noia els diu que està molt trista, està molt, molt preocupada perquè s'ha caigut l'únic pont que hi ha que connecta aquesta vora del riu amb l'altra vora del riu per poder arribar a casa seva, i aquest riu és molt caudalós i té por a sortir arrossegada per la corrent i que li passi alguna cosa al seu fill. Llavors els demana ajuda, els diu, bueno, però aquesta tristor ja marxarà perquè vostès em poden ajudar a creuar el riu d'alguna manera, no? Però els dos monjos es miren i la miren a ella i li diuen, em sap molt de greu, senyora, però per les nostres creences, per la nostra religió dintre del temple i del peregrinatge que estem fent, nosaltres no podem tocar a una dona. Llavors no la podem ajudar. La dona es posa a plorar desconsoladament de nou al saber que finalment no la podrien ajudar. Però un dels monjos se la queda mirant i li diu, perdoni senyora, jo sí que l'ajudaré a creuar el riu perquè no vull que estigui d'aquesta manera. Llavors se la carrega, a sobre passa el riu, la passa a l'altra banda i la dona pues, es troba molt agraïda, molt contenta, molt agreujada. Es troba molt tranquil·la ara perquè ha aconseguit passar a l'altra banda i s'han acabat les seves preocupacions. I el monjo torna un altre cop cap a la seva banda. El seu company està molt enfadat perquè no ha respectat les normes del temple i les normes de la seva religió. Però continuen endavant el seu camí de peregrinatge i després d'unes quantes hores de camí, ja estan a poques hores de poder arribar al temple de nou, i el monjo, que estava molt enfadat, es gira cap al seu company després de 6 o 7 hores de camí sense parlar-li, es gira i li diu, que sàpigues que no m'he oblidat del que ha passat, estic molt enfadat amb tu i el primer que faré a l'arribar al temple és denunciar-te als mestres perquè no et mereixes ser un monjo després de la peregrinació perquè no has respectat la nostra doctrina. El monjo, que havia ajudat a la noia, amb un somriure de pau i de tranquil·litat, es queda mirant el seu company i li diu, l'única diferència, només hi ha una diferència entre tu i jo. La diferència és que jo vaig carregar amb la dona embarassada durant uns minuts per poder creuar el riu i tu encara segueixes carregant amb ella. I aquest conte és un bon resum de com moltes vegades els pensaments de preocupació i els pensaments negatius ens acompanyen en el dia a dia. Tot i que ja no són reals perquè ja han passat o encara no han passat, però ens centrem més en passat i en futur que en present. I acabo la secció amb una metàfora que m'agrada moltíssim i que utilitzo sempre per entendre una miqueta com funciona o com podem intentar lluitar contra aquests pensaments. És una metàfora que m'encanta i és pensar en un moment de pluja, de vent màxima sobre el mar, sobre l'oceà, amb grans onades, amb trons, amb molta pluja, amb molt de vent, i penseu com si estiguéssim en aquella situació i baixéssim uns metres de profunditat, tan sols uns metres, ens trobaríem la calma i la tranquil·litat i el silenci de l'oceà. I així funciona, ho veurem després de l'entrevista, la meditació o el mindfulness com a eina per combatre l'estrès. És qüestió d'intentar acabar amb aquest soroll que ens produeixen els nostres pensaments negatius. I com he dit al principi, avui parlarem de l'estrès. I què és l'estrès? Perquè és una paraula que està molt de moda, molt en boca de tothom, però realment no sé si tenim clar què és aquest concepte. Com vam dir en el programa anterior, l'estrès és un aspecte també que prové de la física que parla una mica d'aquesta força que actua a sobre d'un objecte i que pot arribar a trencar-lo. I crec que és un símil o una adaptació molt bona, perquè l'estrès al final és un patiment personal, psicològic, que té una persona davant d'una situació adversa o, ara veurem a què em refereixo, d'una situació que no és real però que sobre la que pensa o sobre la que reflexiona la persona. I per què dic això? Perquè introdueixo un element molt important per poder entendre i conèixer el que és l'estrès, i és que el pensament crea l'estrès. M'agrada utilitzar molt una metàfora per entendre el funcionament de l'estrès, i és un cotxe. L'estrès funcionaria com l'accelerador d'aquest cotxe i la capacitat de recuperar-se d'aquesta acceleració en el cotxe seria el fre, el trobaríem en la capacitat de calmar-nos davant d'una situació d'estrès. I, bueno, l'estrès al final deriva moltes vegades amb la por, no? Perquè la por és una situació que no està controlada. Ara parlarem una miqueta d'això, però primer vull que entengueu una miqueta com funciona a nivell cerebral la situació d'estrès, no? Sobretot hi ha dos sistemes, com dèiem, l'accelerador i el fre, que si ho traslladéssim al nostre cervell serien el sistema nerviós simpàtic i el sistema nerviós parasimpàtic. El sistema nerviós simpàtic és el que activa la resposta d'huida, la resposta de fugida, la resposta d'atac, la resposta d'estrès, en definitiva, i el parasimpàtic el que fa és tornar a relaxar el cos, ja que la situació estressant ja ha passat. I aquest és un sistema que, quan vivíem a les coves, ens va ajudar a sobreviure, evidentment. I per això s'ha perpetuat en l'espècie i s'ha perpetuat en el cervell. És a dir, les persones, quan estàvem a les coves, que veien una ombra i pensaven, ostres, una serp, i fugien, pues s'acabaven salvant. Per tant, aquests són els que, segons Darwin, han sortit endavant, no? I és el que nosaltres hem heretat ara. Què passa? Que actualment, en principi, al nostre carrer no ens trobarem una serp que ens pugui matar. Per tant, l'estrès actual és un estrès diferent. I com us puc parlar d'aquest estrès? Pues us parlaré d'un científic molt, molt impactant, que es diu Robert Sapolsky, que dona classes i investiga a la Universitat de Stanford, als Estats Units, i que durant diversos anys va estar a l'Àfrica investigant la reacció d'estrès de les zebres per intentar comparar-la amb la reacció d'estrès dels humans i poder entendre-la millor. I després, resultat d'aquest treball, va escriure un llibre molt recomanable, molt, molt interessant, que es diu Per què les zebres no tenen úlceres? És així, el títol és així, és real. I és el resultat de les seves investigacions molt serioses en la que es va donar compte de que la reacció física d'aquest sistema nerviós del que us parlava abans en les zebres era molt diferent en les zebres i en qualsevol altre animal que no tingués el cervell tan desenvolupat com el nostre. I és que la zebra, quan veu la lleona a darrere, automàticament s'activa tota aquesta reacció d'estrès que fa que bombegi més sang, per tant respiri més ràpid, per bombejar més oxigen, el cor s'accelera per poder portar aquest oxigen als músculs, per poder fugir d'aquesta situació. Per tant, la seva velocitat augmenta, el seu desenvolupament físic augmenta degut a aquesta situació d'estrès, igual que ens passa a nosaltres. I quina diferència veure Sapolsky, que crec que és molt interessant per reflexionar sobre el funcionament de l'estrès en les persones? Doncs bé, es va donar compte de que quan la zebra veia la lleona sortia corrents. Però en el moment en què ja no tenia contacte visual amb la seva perseguidora, la zebra es posava a veure tranquil·lament en el llac, en el riu, i absolutament la seva reacció corporal es tornava neutra. O sigui, es desaccelerava ràpidament i ja no tenia cap símptoma a nivell hormonal o a nivell físic d'aquest estrès o d'aquesta reacció d'estrès davant la situació difícil, no?, de por. Què passa? Que quan ho comparem amb una reacció d'un ésser humà, en aquest cas, és molt diferent. És a dir, si nosaltres fugíssim d'aquesta zebra, tot i que no tinguéssim contacte visual amb aquesta... d'aquesta lleona, encara que no tinguéssim contacte visual d'aquesta lleona, ens seguiríem sentint estressats i preocupats perquè el sol pensament de que aquesta lleona ens pot estar perseguint, per exemple, perquè veiem una ombra o perquè veiem una branca que es mou, la situació d'estrès seguiria en marxa i no podríem relaxar-nos igual que ho aconsegueixen les zebres. I aquest és aquí entra una paraula que s'utilitza en neurociència, que és el segrest amigdalí. L'amígdala és una petita boleta que tenim enmig del cervell i és l'encarregada de respondre o de treure aquesta resposta d'estrès davant la situació d'incertesa, la situació de por, per ajudar-nos a sobreviure. És la que desencadena tot això. Llavors, per això li diuen segrest, perquè quan apareix aquesta reacció d'estrès, la sang es concentra en les parts del cervell que són necessàries per sobreviure i, per tant, deixen de concentrar-se tant en la part prefrontal del cervell, que és la que pren decisions. Per això es diu sempre que quan estem estressats o amb por o accelerats per alguna situació, és millor no prendre decisions importants. I ho és literalment segons la neurociència, en aquest cas, no? Llavors, el que es va donar compte, Sapolsky, amb aquests estudis, que aquesta és la conclusió final, no?, del seu llibre i dels seus estudis, és que el cervell humà, degut al seu desenvolupament, al desenvolupament del seu còrtex, al final fa que la situació, tot i que no és real, el nostre cos acaba desenvolupant aquesta reacció d'estrès com si fos real. És a dir, perquè m'entengueu, els estudis de neurociència demostren que si jo penso que em despediran i em poso nerviós perquè penso que em despediran, la meva reacció corporal és exactament clavada, això demostrat amb màquines d'imatge cerebral, absolutament igual que si em despedissin de veritat. És sorprenent perquè al final ens dona a entendre que l'ésser humà és l'únic ésser capaç d'anticipar físicament, com si fos real, absolutament real, la reacció d'estrès, cosa que altres animals, fins que no pateixen aquest estrès, no poden desenvolupar-lo. És així de senzill. I bé, hem dit que la segona part la dedicaríem a parlar del síndrome de burnout. Quan aquest estrès, que comença com una situació d'alarma, s'acaba tornant resistent perquè es sosté en el temps, al final acaba generant un esgotament, no solament a nivell mental i emocional, sinó que els estudis demostren que les substàncies que generen aquesta reacció d'estrès, com el cortisol, si porten moltes hores, molts mesos en el torrent sanguini, poden arribar a produir afectacions fins i tot físiques i malalties com la depressió, l'ansietat. I aquesta és una de les raons per les que és interessant que fem un treball psicològic personal o fins i tot grupal amb aquests grups com el que actualment portem a terme aquí a la ràdio i que normalment podíem fer físicament, no? Aquest síndrome de burnout o del cuidador cremat es produeix quan aquest estrès del que parlàvem abans, que pot fins i tot arribar a ser un mecanisme de defensa, es torna completament esgotador perquè es sosté en el temps i no sortim d'ell. Llavors, quins són els símptomes principals que poden crear aquest síndrome de burnout? Pues, l'esgotament emocional, com dèiem, la despersonalització de la persona, és a dir, que la persona vagi perdent aquesta identitat personal perquè es torni un robot, diguéssim, perquè només és una persona que està patint, que no té alegria, que només està sotmesa a aquesta reacció i, per tant, viu amb l'absoluta preocupació, depressió i ansietat. I la reducció de la realització personal. És a dir, si estic patint aquest estrès, doncs ja no tinc alegria ni il·lusió per sortir endavant i per realitzar-me com a persona, com deia la piràmide de Maslow, del famós psicòleg, el primer que fa la persona és intentar tenir les seves necessitats bàsiques cobertes, i l'últim de la piràmide és la seva realització personal. Per tant, és una cosa que no es té en compte. En definitiva, hi ha un progrés esgotament físic i mental del cuidador i la cuidadora que acaba manifestant-se a nivell d'un canvi de comportament, com dèiem, no? I aquesta és una miqueta això és una miqueta el que ens podem trobar i el que podem entendre com burnout o esgotament o síndrome de l'esgotament del cuidador. Com podem combatre aquest burnout, no? Perquè no només vull avui que entengueu el concepte, sinó com podem combatre'l, de quina manera podem combatre'l per poder sortir-nos endavant com a cuidadors i poder acabar amb aquest estrès o amb aquest síndrome de burnout si ho sostenim en el temps. Pues hi ha diferents eines. Hi ha eines, per exemple, com les que veurem a l'entrevista d'avui, el mindfulness o la relaxació, l'atenció plena. L'ajuda psicològica, com us deia abans, sobretot, molt important. Tenir una bona xarxa social de recolzament, tenir persones amb les que poder desfogar-nos en la situació d'estrès, amb les que poder compartir una miqueta aquesta càrrega personal i emocional per no arribar a tancar-nos en nosaltres mateixos. Sobretot també preocupar-nos per cuidar el cuidador. Recordeu-vos una frase que diem sempre en aquest programa: intentar alimentar-nos de forma correcta, fer exercici físic, tenir bons hàbits de salut, poder ajudar-nos a nosaltres mateixos a estar millor, no tancar-nos en banda i deixar-nos anar, que és el que provoca aquesta situació i és el que hem d'intentar evitar. Planificar activitats per desconnectar i poder tenir moments per nosaltres mateixos, amb coses que ens agraden, fent activitats que ens agraden i que ens permetin no estar pensant contínuament en aquesta situació que ens estressa, perquè al final aquesta és una de les claus, com hem vist a l'hora d'entendre què és l'estrès i com funciona i els mecanismes de manteniment d'aquesta reacció d'estrès. Una part molt important també és fomentar l'autonomia de la persona que cuidem, de la persona dependent, i això ho veurem en pròxims programes, parlarem de l'atenció centrada en la persona, veurem una miqueta què és aquest corrent, ja us parlaré una miqueta més a propòsit, però hem d'entendre que el fet d'aconseguir que la persona tingui una certa autonomia i no sigui el menys dependent que puguem, ens pot ajudar a també a tenir el nostre espai i poder desconnectar de la millor manera possible. I sobretot, aquí, que això entraria dintre dels hàbits, però ho he deixat una miqueta pel final, és molt important tenir bons descansos. És a dir, perquè jo descansi molt de temps, però estigui pensant en que haig de tornar amb aquesta persona, no ens ajudarà, com hem vist en altres programes. Sinó que l'important és que els descansos siguin productius i puguem aprofitar-los per no caure en aquest desgast físic i emocional que provoca el burnout. Per tant, dormir les hores que toquen, dormir de forma correcta, intentant treballar psicològicament per no tenir aquests pensaments que ens envaeixin el cervell i que facin que no descansem correctament, o que ens despertem o que no puguem conciliar el son. És molt important treballar-nos tot això per poder descansar de manera correcta, perquè al final, sense un bon descans físic, no tindrem aquesta qualitat emocional o psicològica necessària per poder afrontar aquesta situació que és tan dura i en la que es troba un cuidador d'una persona dependent, que pot generar-li aquest síndrome de burnout si no es cuida de forma adient. I bueno, aquesta era una miqueta la introducció teòrica sobre el tema d'avui, parlar-nos una miqueta de l'estrès, de com funciona, de què és, de què el provoca, i per acabar parlant finalment de que quan aquest estrès es sosté molt en el temps, en el cas dels cuidadors o cuidadores, s'acaba convertint en aquest síndrome de burnout. Hem vist què és el síndrome de burnout i com podem intentar combatre'l per no caure en això. Continuem amb la següent secció. En aquest cas, expondrem un cas que em sembla que em trobo moltes vegades, em sembla que és bastant clar i que moltes persones es sentiran identificades amb ell, perquè és un cas que em trobo moltes vegades en els grups, en els diferents grups que he anat fent, i que crec que representa molt bé el tema del que parlem avui, del tema de l'estrès i del burnout.
El meu nom és Clara. Soc la cuidadora principal de la meva mare, que té un Alzheimer molt avançat. Soc la filla menor de 3 germans. Jo tinc cura de la mare tots els dies, perquè viu amb mi. Jo soc divorciada i no tinc fills. Els meus dos germans grans n'es presenten i estic saturada perquè no s'ofereixen ajudar-me. Hauria de sortir d'ells, no? Estic farta de la situació. I prefereixo no demanar ajuda perquè crec que ells haurien de saber que els necessito. Sembla impossible que no es posin al meu lloc, en la situació en la que em trobo. Noto que m'estic desgastant perquè la situació ja era insostenible, però ara amb la situació de confinament encara ha empitjorat. Ma mare, al no sortir i pels nervis que respira l'ambient i el seu deteriorament, ha avançat molt ràpidament i no té pinta de que això a partir d'ara sigui diferent. M'ha aparegut la possibilitat de posar-lo en una residència o en un centre de dia, pels matins almenys, per poder respirar una mica i tenir temps per descansar i per fer les coses a casa. Però no m'atreveixo. Tal com està la situació amb la Covid, tinc por que es contagi, acabi posant-se malalta i morint per la meva culpa. És una situació desesperant. No sé com en sortiré d'aquesta. I amb ma mare cada dia pitjor. Quan li dic alguna cosa que no li agrada, s'enfada amb mi o es posa a plorar amargament i em trenca el cor. A l'hora de dormir em diu que ha de marxar a casa seva i que ha d'agafar un tren. Però ella és d'Andalusia i fa molts anys que la seva casa ja no existeix. Li dic que ja som a casa, però no se'n fia gens i diu que no la molesti, que està preparant-se per marxar. Estic molt cansada d'aquesta lluita diària. Acabem dormint tard i perquè per fi el neuròleg ens ha donat una medicació que ens ajuda, que l'ajuda a descansar. Només pren això perquè no vull tenir-la tontada. Però hi ha dies que em plantejo si no seria el millor, perquè cada vegada està més i més agressiva. Però després em sento culpable. El problema és que cada dia costa més i més portar-la a dormir. I aquesta lluita m'està desgastant molt. Em van donar una ajuda a l'Ajuntament, una treballadora que ve a dutxar-la 2 dies a la setmana i uns diners que utilitzo en part per pagar una cuidadora que ve pels matins mentre jo teletreballo, i encara sort, perquè després em quedo cuidant d'ella el resta del dia. No veig el final d'aquesta situació.
Estàs escoltant El Grup amb Álvaro González.
Molt bé, i com us deia, el cas d'avui és un cas que amb diferents formes, diguéssim, però me l'he trobat moltes vegades, aquesta sensació de, bueno, de desesperació, no? De no sé el que passarà, però és molt difícil per mi sostenir aquesta situació, però clar, què puc fer, no? Si és això amb el que m'he trobat. Bueno, moltes vegades ens trobem casos com aquests en els grups de recolzament i crec que és molt important entendre que aquesta situació que és estressant és molt important intentar no sostenir-la en el temps, intentar buscar tota l'ajuda que puguem. Sí que és veritat que, com diuen el cas, la situació actual no ajuda en absolut, perquè al final teníem els centres de dia, les residències, però molts familiars dubten d'això, no? Perquè pensen que d'aquesta manera podrien perjudicar el seu familiar perquè tindria més possibilitats d'un possible contagi, no? D'alguna manera. Llavors, tota la situació actual al final ho empitjora tot. Però com hem vist en aquest cas, sí que és veritat que moltes vegades les persones cuidadores, els cuidadors principals, es senten una miqueta desemparats en aquest sentit si no es veuen ajudats o recolzats per la resta de familiars, no? I una de les coses que ja en parlarem en altres programes, no? Però una de les coses que crec que són claus en això és que moltes vegades esperem l'ajuda dels altres. I aquestes expectatives, al final, moltes vegades ens fan mal, no? Perquè acaben caient-nos a sobre i ens donem compte de que si nosaltres no demanem aquesta ajuda mai vindrà. Però els cuidadors moltes vegades no volem demanar aquesta ajuda perquè pensem que ja bastant tenim amb lo nostre i que la gent hauria de donar-se compte de que es necessitem, no?, d'alguna manera. I això acaba retroalimentant la situació, acaba augmentant l'estrès i acaba generant el burnout. Bueno, jo crec que avui m'ha après una miqueta com funciona. Aquest cas jo crec que és un exemple del que seria aquest estrès sostingut que podria acabar-se convertint en un burnout i ho hem d'intentar impedir. I sobretot crec que un element molt important de tot això és el tenir cura d'un mateix i sobretot d'intentar buscar un recolzament social el millor possible, no? Amics, familiars, intentar utilitzar l'assertivitat que vam veure en algun dels programes, és a dir, intentar fer-li entendre a la xarxa social més immediata, a la família o als amics o aquelles persones que ens podrien recolzar, que necessitem aquesta ajuda, com sigui, perquè si no, si sostenim aquesta situació molt més temps, podem acabar arribant a patir aquest síndrome de burnout, no? Jo crec que ens hem d'intentar inspirar en casos com aquests perquè segurament molts i moltes esteu vivint a les vostres cases, per intentar sortir endavant, intentar que aquest estrès no ens acabi afectant de forma real, deixant-nos ajudar. Jo crec que hem de cuidar el cuidador de la millor manera possible. Res més. A continuació passem a l'entrevista amb el professional, que en aquest cas és una neuropsicòloga que ens podrà ajudar a posar a entendre una miqueta aquest fenomen des d'un altre punt de vista. I avui, a la secció de l'entrevista amb el professional, fa molta il·lusió perquè tenim a una amiga, una excompanya, els dos treballàvem amb demències, psicòloga clínica i neuropsicòloga, la doctora Natàlia Martín, doctora en psicologia i en psiquiatria i actualment amb consulta privada a La Rioja. Natàlia, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por atendernos aquí en el programa. Bueno, con mucha ilusión de tenerte con nosotros.
Gracias a vosotros.
En el programa de hoy, Natàlia, estamos hablando sobre el estrés, sobre la gestión del estrés, sobre todo en cuidadores y cuidadoras de personas con demencia, por ejemplo. ¿Qué papel crees que juega el estrés en la labor del cuidador de una persona con demencia en este caso?
Bueno, bajo mi punto de vista, el estrés es un gran hándicap en cualquier perfil, pero sobre todo en un cuidador donde hay un desgaste muchísimo mayor. Si tenemos en cuenta este nivel de estrés, va a saturar muchísimo a la persona, ¿vale? Entonces creo que va a ser un desgaste añadido al propio desgaste que tiene cualquier cuidador por la propia situación.
En tu experiencia profesional, ¿qué acostumbra a pasar cuando el estrés se cronifica en una persona cuidadora, por ejemplo, en este caso?
Síntomas somáticos, o sea, ya no solamente el propio estrés, ¿vale?, esa propia angustia, ese malestar, sino que esos síntomas ya pasan a nuestro ámbito físico, o sea, migrañas, dolores de cabeza, cefaleas, problemas digestivos, insomnio, o sea, ya no es solamente a nivel cognitivo, a nivel emocional, sino también, bueno, a nivel cognitivo que no he comentado, o sea, ese estrés va a afectar a nivel físico y a nivel cognitivo con problemas de atención, problemas de memoria, de concentración, por esta saturación, por esta cronificación.
Y una de las preguntas que quería hacerte, porque eres una auténtica experta en esto, hemos nombrado un poquito por encima en la introducción teórica que una de las herramientas o de las posibles herramientas que nos podían ayudar a gestionar el estrés, aparte de tener esos momentos para nosotros, esos momentos de desconexión, era el mindfulness, ¿no? ¿Y cómo podrías definirnos ¿Qué es el mindfulness? Primero de todo.
Vale, mindfulness es la atención plena, está en el ahora. Nuestra mente constantemente está en futuro o en pasado. Es como un mono en una jaula que está yendo hacia un lado, hacia otro, histérico. Entonces, nuestra mente tiene este tipo de rumiaciones constantes. Entonces, ¿eso qué va a producir? Un nivel más elevado de ansiedad, de estrés, de malestar. Cuando nosotros practicamos mindfulness, estamos en el ahora. O sea, si yo ahora estoy hablando, o sea, me concentro en lo que estoy diciendo, me concentro en lo que estoy haciendo. En lugar de estar pensando, ay, que no se me olvide que tengo que preparar la cena, que no se me olvide que tengo que mañana ir a comprar X, o sea, no, me quedo, concentro en esta actividad, en este momento, muy importante, sin juzgar, sin interpretar, ¿vale? Entonces, toda mi atención cuando estoy focalizada está en ese momento, no estoy en un futuro, mañana, cómo va a estar esta situación, siempre adelantándome a esa parte negativa, no, céntrate en este momento. Esa situación es incómoda, esa situación es desagradable. Pero desde Mindfulness nos dicen, vale, si esa situación es desagradable, ¿puedes cambiarla? Oye, pues mi padre tiene Alzheimer, no lo puedo cambiar. Vale, entonces lo tenemos que aceptar. Entonces te ayuda a trabajar esa aceptación y te ayuda sobre todo a estar en este momento sin ese juicio, sin esa evaluación. Porque tenemos la tendencia también, no solamente de futuro y de pasado, sino de interpretar absolutamente todo lo que hay en nuestro exterior. Y esto nos carga de juicios y de malestar y de por qué este le ha tocado, por qué a mí me ha tocado esta situación, comparaciones, todo esto queda fuera cuando yo practico mindfulness. No es fácil, porque la sociedad en la que vivimos es como todo lo contrario, pero bueno, es cuestión de irlo trabajando.
Estamos un poco en la sociedad de la prisa, ¿no? Y de quiero todo ya y lo quiero ahora, ¿no? Y el mindfulness se basa un poco más en estar presente, como tú decías, y en no juzgar, ¿no? Quizás, en no juzgar la situación, sino poder aceptarla de alguna manera y no ir saltando de pasado a futuro, de futuro a pasado, sino estar en el presente.
Así.
¿Nos podrías poner? Ya nos has puesto un ejemplo de mindfulness, ¿no? En, ante una creencia, pero ¿nos podrías poner un ejemplo de? O sea, el mindfulness tiene diferentes técnicas, ¿no? No es solamente es estar en el presente de muchas formas, ¿no? Y hay técnicas que son prácticas, ¿no? Eminentemente prácticas. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de alguna técnica o que en la que una persona que no sabe nada y que a lo mejor no ha entendido bien el concepto lo pueda haber ejemplificado de alguna manera?
Vale, se me ocurren varias, ¿vale? Entonces, bueno, así, de forma breve, yo que le suelo recomendar a mis pacientes, algo que no os he comentado y que es bastante importante en el ámbito de mindfulness es el agradecimiento. Entonces, cuando yo me levanto, si yo comienzo el día desde la queja, desde la evaluación, no voy a quedarme con la parte de agradecimiento. ¿A qué doy gracias? ¿A qué valoro en mi vida? Y aquí muchas personas dirán, ya, pero es que yo no valoro nada porque mira qué situación, porque estoy desgastada. No, vamos a darle la vuelta. Seguro que hay algo positivo. Vamos a intentar darle la vuelta. Vamos a intentar agradecer. Luego, por otro lado, el concentrarnos en la respiración. Yo con los niños, por ejemplo, muchas veces practico el se ponen la mano en la pancha y observan cómo es su respiración, cómo sube y cómo baja. Y eso también lo aplico con algunos pacientes adultos o personas mayores. Esto nos ayuda a concentrarnos en nuestra respiración, a tomar conciencia con nuestro cuerpo, porque como estamos tan acelerados, vamos tan rápido, no tomamos conciencia con el cuerpo y es súper importante. Entonces, una parte sería el agradecimiento, otra parte esa meditación de la respiración o la meditación del escáner corporal, que es ir haciendo como un escáner, como un barrido donde voy atendiendo a cada una de las partes de mi cuerpo, ¿vale? Simplemente es observar cómo siento mi cuerpo, cómo lo percibo, ya está, sin más. Y luego la otra sería ir trabajando esta parte de situación, o la modifico o la acepto. Entonces, en mi día a día, ir teniendo este discurso en mi mente, irlo trabajando y no quedarme con las ideas que vienen como si fueran, o sea, como yo no soy Natalia porque tengo esa idea. No, esa idea forma parte de mí, pero no es que sea Natalia. Esa idea es como una paloma que viene, se queda conmigo y en ocasiones yo la retiro, ese pensamiento, esa creencia la puedo quitar. Vale, no darle tanto poder a las creencias, porque el problema está en que les damos tanto poder y esas creencias muchas veces son distorsionadas, son negativas, que son las provocantes más que la propia situación del cuidador, es más ese discurso interno que es el que va agotando poco a poco.
Claro, la realidad no es lo que es, sino lo que nos decimos a nosotros que es la realidad, ¿no?
Exacto.
Es interesante, sí, así es. Porque además los budistas llaman a la respiración el ancla, ¿no? Porque cuando nosotros somos conscientes de nuestra respiración, que la mayoría del tiempo no lo somos, cuando somos conscientes de la respiración, es cuando verdaderamente estamos en el presente. Y ahora que decías esto, yo me acordaba de una cosa que muchas veces explico en los grupos y que creo que hace reflexionar bastante sobre el presente y sobre lo que tú decías, ¿no? De puedo cambiarlo, si puedo cambiarlo, cambio, si no puedo cambiarlo, ¿no? Como basándose un poco en la frase de Buda, ¿no? De que el dolor es no se puede cambiar, pero el sufrimiento es opcional porque nos lo planteamos nosotros, ¿no? Pero una de las cosas es plantear dos preguntas, ¿no? Una es absolutamente inútil y la otra es útil. La primera es ¿por qué? Como decías tú antes, ¿no? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi padre tal? ¿Por qué mi madre tal? O lo que sea, ¿no? Y esa no sirve para nada porque es como remar en círculos, ¿no? Le digo yo, es como dar vueltas sobre el mismo sitio porque no vamos a sacar ninguna conclusión de ahí. Pero la importante es ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué me ha ocurrido esto, ¿no? Y como decía Schopenhauer, la vida reparte las cartas, pero yo las juego, ¿no? Entonces, la situación puede ser muy mala, pero yo decido cómo intentar afrontarla, ¿no? Como tú decías. Y al final el mindfulness supongo que nos da esta herramienta de presente, ¿no? De poder estar en el presente, en un mundo en el que todo va muy rápido y todo lo queremos ya y ahora y no es así, ¿no? Y entonces el estrés al final provoca esto, ¿no? A nivel cerebral, explicaba en el programa de hoy que el estrés es un sistema de emergencia, ¿no? Que activa el cerebro o que activaba el cerebro cuando estábamos en las cuevas, ¿no? Pero que se ha mantenido con nosotros todavía. Porque al final tenemos que reestructurar para que no nos acabe afectando en nuestro día a día, porque ahora mismo, por los estudios, por ejemplo, una de las cosas que he nombrado son los estudios del doctor Sapolsky, que habla sobre que nuestra reacción de estrés es igual fisiológicamente ante la situación real que ante la situación imaginada, ¿no? Esta reacción cerebral, digamos, no sé, ¿cómo crees que podemos cambiarla, ¿no? Porque él habla de la reeducación del cerebro. Entonces, se supone que los pensamientos tienen un peso muy importante en esto, ¿no? ¿Cómo lo trabajas en consulta cuando viene una persona con estrés?
Siempre combino parte de meditación y ejercicios de relajación, siempre. O sea, además que es que da igual el motivo de consulta. O sea, es algo que siempre les explico la importancia de la meditación, que no lo relacionen como algo esotérico, que no, o sea, tiene evidencia científica, ¿vale? Se ha demostrado las ventajas que tiene y cómo cambia. Entonces, por un lado la meditación y por otro lado esa reestructuración cognitiva. Primero identificar esos pensamientos que me están llevando a provocar ese nivel de ansiedad o ese malestar y a partir de ahí vamos a cuestionarlo. O sea, lo del pensamiento socrático. Vamos a hacernos una serie de preguntas para cuestionar nuestras ideas y que vayan cambiando esas dinámicas en nuestra mente. Claro, pero sobre todo la meditación para mí es básica.
O sea, es un trabajo del pensamiento y a la vez el poder calmar el cuerpo para que esté suficientemente receptivo, ¿no? Digamos. Al final,
las dos partes.
Al final una de las cosas que comentaba también es que el cerebro, o sea, el corazón es la segunda parte del cuerpo con más neuronas y está muy conectada con el cerebro. Entonces, un pensamiento puede activar nuestra reacción de estrés, pero la respiración, o sea, al calmar esa respiración acelerada, también puede transmitirle al cerebro el mensaje de tranquilidad. Con lo cual, el trabajo en paralelo me parece que es muy buena idea, me parece que está muy bien. ¿Crees que hay algún consejo más que podamos dar, que no hayamos hablado hasta ahora, que podamos dar a una persona cuidadora que se encuentra ante esta situación y que cada día va sosteniendo una situación y más en la situación en la que estamos ahora con el confinamiento y con todo el tema del coronavirus? todo este estrés acumulado, ¿algún consejo para poder dejar ir este estrés de alguna manera? ¿Qué te ocurre así?
No juzgar. No juzgar, no estar juzgando, qué horror, y ahora con la pandemia, y ahora esto se dificulta, y ahora esto, y ahora como que nos crecen los enanos. No, 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 o sea, céntrate en el día de hoy, céntrate en el problema que tienes hoy. No estés adelantándote en un futuro, no te estés martirizando por lo que hiciste ayer, o sea, céntrate en el ahora. Y cuando tú te vas centrando en tu día a día e intentas agradecer, intentas disfrutar, o sea, por muy negativa que sea la situación, por muy dolorosa, siempre podemos ver un aprendizaje, siempre podemos darle una vuelta y entender, vale, me encuentro mal, pero ¿qué estoy haciendo yo para encontrarme bien? Pero sobre todo diría el no juzgar, o sea, creo que esto es básico, porque cuando estamos juzgando si es bueno, si es malo, si está bien, si no está bien, ahí es cuando nos estamos enganchando con me gustaría tener una vida completamente diferente a la que tengo, no sé, porque me ha tocado esto, un niño que tiene 3 años y muere de leucemia no elige morir de leucemia, ni su familia elige esto. Entonces, nadie elegimos tener una enfermedad, nadie elegimos tener una situación complicada, pero las situaciones vienen. Por eso hay que aprender a tener esa capacidad de resiliencia, de lucha y de para adelante y poquito a poco. No hace falta estar siempre Mr. Wonderful con una sonrisa de par en par, pero vamos, hay que trabajarlo.
Yo creo que una de las lecciones que nos ha dejado la situación en la que estamos ahora es que precisamente no podemos anticipar nada porque todo es cambiante, ¿no? Lo que pasa es que antes era menos cambiante que ahora. Ahora se ha vuelto, por desgracia, mucho más cambiante. Pero hay gente que ha sacado muchas lecciones de esto, ¿no? Ya que estamos en radio, también, ya que estamos en radio, también se me ocurría otra cosa, ¿no? Que muchas veces si llevamos la radio sintonizada con esa vocecita que nos va diciendo ¿y qué va a pasar? ¿Y qué pasará? ¿Y qué mal nos fue esto? ¿Y cómo es que nos ha pasado esto? ¿Y cómo estamos en esta situación? Y ta, 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 ta. Y yo siempre digo que si cambiamos de programa, ¿no? Si cambiamos de emisora, igual encontramos una emisora, como decías tú, que no sea Mr. Wonderful, pero sí que sea una emisora un poquito más realista, en el sentido de que sea un poco más objetiva, ¿no? Porque realmente a lo mejor las cosas no van tan mal, ¿no? Hay gente que se está quejando porque no puede salir de casa y sí, es verdad, es un drama, ¿no? Pero por desgracia, seguro que te pasa igual que a mí, has tenido que atender casos de personas que han perdido gente por el tema del COVID y esas personas verdaderamente sí han sufrido, ¿no? Entonces es una cuestión de perspectiva también, ¿no? La persona que cree que el hecho de salir de casa es un drama, cuando hay otra persona en el edificio de al lado que ha perdido a lo mejor a sus dos padres de repente y sin esperarlo, pues quizás lo que decías tú, ¿no? El juicio, el no juzgar, porque al final cuando juzgamos estamos poniendo una opinión que nos va a cambiar esa reacción emocional de alguna manera, ¿no?
Claro, y es que cuando estás juzgando realmente te estás cargando de malestar, te estás cargando, no sé, de mala energía, entonces fuera, o sea, pues no, estamos cerrados en casa. Bueno, pues vamos a ver cómo reorganizamos el estar en casa. Exacto. A ver qué podemos hacer, ¿no? Con el látigo constantemente, es que qué mal, es que la vida es horrible, es que... No, no, no. Vamos a buscar soluciones, señores.
Totalmente. Bueno, y por último, ya para terminar, quería preguntarte un poco qué opinas de esta iniciativa. Le pregunto a todas las personas que traemos al programa. ¿Qué te parece esta iniciativa del programa intentando emular un grupo? Tú has llevado durante bastante tiempo grupos de apoyo, como yo. ¿Crees que podemos llegar a la gente? ¿Qué valor le das a un grupo de apoyo, tú que lo has vivido desde dentro como profesional?
Me parece súper importante. O sea, los cuidadores muchas veces se sienten desubicados, que nadie les entiende, que en ocasiones no tienen ninguna persona cercana con quien compartir. Entonces, esto es una forma de visibilizar este problema, de visibilizar este perfil y de poder que ellos comprendan, que ellos entiendan, incluso para el que no es cuidador, o sea, que también pueda empatizar con el cuidador. O sea, me parece súper interesante todo lo que sea psicología, que sean estrategias, que sean formas para ayudar a los demás, bienvenido sea. Menos Telecinco y más este tipo de programas.
Muchas gracias, Natalia. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Conversar contigo ya lo es siempre, pero hoy con la radio delante. Muchas gracias por tu colaboración y nos vemos pronto.
Gracias a vosotros. Deu.
Envia les teves consultes al grup i les tractarem al programa. Missatges i notes de veu al telèfon 606-212-007, per correu a l'adreça a.gonzalez.psico@gmail.com, per xarxes socials a Instagram i Twitter @alvaro_psico i a Facebook @alvaroneuropsico.
I avui, per finalitzar el programa, després d'aquesta genial entrevista, finalitzarem amb una frase d'un psicòleg, un psiquiatre, que ja havia portat al programa, l'havíem vist una miqueta per sobre el primer dia, que és Viktor Frankl, que va ser un psiquiatre vienès, jueu, que bueno, va ser deixeble de Freud i que havia escrit molts llibres, i que se'l van acabar emportant a un camp de concentració, va haver de sobreviure a aquest camp de concentració, i aquesta capacitat de, per poder sobreviure, agafant-se molt a una frase que té, que era de Nietzsche, amb quals es pot viure amb un bon per a què, es pot viure en qualsevol com, amb aquesta frase va aconseguir sobreviure. Havíem parlat ja d'aquest personatge en programes anteriors, que va escriure arrel de tota aquesta experiència amb la que va perdre la seva dona, va perdre els seus pares, van cremar els seus llibres. Ell va sobreviure, va aconseguir sobreviure, i el resultat d'aquesta supervivència va escriure un llibre que es diu L'home en busca de sentit, un llibre meravellós que us recomano, en el que reflexionava una miqueta sobre això, no? Sobre com el sentit de la persona, no? El sentit de la humanitat, que és quan un té un motiu pel qual viure, es pot combatre qualsevol situació, no? I jo crec que amb la situació de la que parlem avui, que és l'estrès, no? Hem parlat de moltes metàfores per poder entendre l'estrès. Hi ha una part molt important que és l'intentar viure amb aquesta situació tenint un bon objectiu que emocionalment ens toqui, no? Que toqui el nostre cor. En aquest cas, Frankl buscava, en la seva logoteràpia, en el seu estil de teràpia, buscava aquest objectiu en les persones. Quin era aquell objectiu que les movia emocionalment per poder sortir endavant i poder trobar aquest leitmotiv, aquest motiu per viure. Avui us porto una frase d'ell, perquè crec que és un personatge que exemplifica molt bé aquesta capacitat de sostenir l'estrès i de convertir-lo en una oportunitat, com comentàvem al programa anterior, per sortir endavant, per ser resilient. Es converteix en una manera d'aconseguir convertir-nos en una persona més resistent a aquest patiment. Al final, l'estrès, com hem anat comentant i hem anat reflexionant al llarg del programa, té un component molt mental, no? Perquè al final la idea que dispara aquesta reacció, aquest segrest amigdalí del que parlàvem, aquesta reacció del sistema simpàtic, és un pensament, no? És tinc por de què passi això, tinc por de què passi allò, i és una cosa que no és real, sinó que és un pensament que s'ha generat en la nostra ment i que ha acabat disparant aquesta emoció, aquesta por que ha generat la incertesa, no? Al final, la por que genera l'estrès ve de la incertesa, ve de la incapacitat de saber el que passarà, o de l'anticipació, moltes vegades, d'allò que creiem què passarà, però que no és real, no podem palpar, com la zebra, però que nosaltres realment sí que veiem com algú real, no? Aquesta era la reflexió que us volia transmetre, parlant una miqueta de Frankl, no? I d'una frase que és la que us porto avui, que és quan ja no som capaços de canviar una situació, ens trobem davant del desafiament de canviar-nos a nosaltres mateixos. És a dir, quan ja no som capaços d'afrontar aquella situació perquè és massa estressant, que és del tema del que va avui el programa, potser el que hauríem d'intentar és canviar-nos a nosaltres mateixos, intentar canviar la nostra forma d'enfocar aquella situació, canviar la manera d'afrontar-la, canviar en definitiva el nostre prisma, no? Les nostres ulleres, les ulleres amb les que veiem realment aquesta situació. No treure'ns-les definitivament, perquè això és impossible, però sí treure'ns-les un moment per veure com és el vidre, quin aspecte té el vidre a través del qual observem aquesta realitat que ens està generant aquest nerviosisme, aquest estrès, aquest patiment, en definitiva. Aquesta frase crec que és molt inspiradora perquè al final ens fa entendre que l'última llibertat, com diu Frankl en el seu llibre, l'última llibertat de l'home i de la dona és decidir com es pren la situació que té davant. No? Ell era maltractat pels soldats nazis en el camp de concentració i ell va decidir com afrontava o com es prenia aquesta situació i de quina manera ho feia. I acabo amb una frase molt semblant a aquesta, que m'agrada moltíssim, que és molt inspiradora i que diu el següent. Si res canvia, referint-nos a l'exterior, si jo canvio, referint-nos a l'interior, tot canvia. És a dir, si res canvia, si jo canvio, tot canvia. Per què? Perquè al final, com deia la frase de Frankl anterior, si canvia la meva manera de veure la situació, automàticament la situació ja canvia. Res més, moltes gràcies, una setmana més per ser amb nosaltres i des del grup i des de Ràdio Sant Vicenç us desitgem que passeu una molt bona setmana. Ens tornarem a veure el proper dijous a la mateixa hora, no falteu. Ens trobem aquí, al grup. Adéu-siau.